Bavarès, pertanyent a Baviera, als seus habitants o a llur cultura. Baviera és una regió històrica i entitat federada del sud-est d'Alemanya, amb capital a Munic, caracteritzada per una identitat cultural pròpia, tradició històrica diferenciada i pes econòmic destacat dins l'estat alemany. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4, aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb la Txell Feixas. Bona tarda.
I ben trobats.
Ben trobada, sí, perquè ara feia dies que no et vèiem.
Ai, el punyal.
No, feia dies que no et vèiem. Deixa'm saludar també el president dels nostres noticiaris, Òscar Fernández, com estàs?
Hola, bona tarda a tots dos, eh?
Hola, Txell, molt ben acompanyats aquí.
Has vist quina benvinguda em tenia preparada? Creus que tornaré aviat?
Però si avui estic molt content.
T'ho faré des del carinyo, Txell, ja ho saps.
Sí, sort que això en tenim.
Ah, sí, home, sí.
Però es gasta també, eh?
Uepa.
Comencem així, a les 4 i 1, ja, advertint que es gasta l'efecte.
Normalment sempre tens la picabaralla amb
sí,
mi, però
sí,
avui
sí,
veig que no.
El avui convidat sol ser bastant més disciplinat
sí,
avui.
Sí, sí. Bé.
I mira que això avui volia parlar de tu i del teu fill.
Ah, veus?
Tenim moltes coses en comú amb l'Aleix.
Et guardo un lloc, al sofà de casa, si vols.
Perdona, ahir hauríem vibrat tant junts.
Sí, sí, jo ja sortiré de casa, sí, de
casa. I petit, no, però clar, tu estàs allà, que no se't deu moure ni una cella amb cada gol del Bayern.
Se'm critica, eh? Home, se'm critica.
Ben criticat.
No, clar. Sí, sí. Només em falta això, que tu li donis a peixet.
Estem contents avui, estem contents. Estem contents. És dijous, 16 d'abril, i estem pendents de tot això. I estem pendents, per exemple, d'un possible alto al foc al Líban.
Sí, amb totes les cometes i amb tota la prudència, diguem-ne, i això la Txell en sap molt. El diari israelià Haaretz, que és de referència al país, ha publicat que l'exèrcit de Benjamin Netanyahu s'està preparant per un alto al foc al Líban aquesta mateixa tarda o vespre. Ah. En paral·lel, segons l'agència de notícies Reuters, l'Iran proposarà la reobertura parcial de l'estret d'Hormuz quan es reprenguin les converses de pau amb els Estats Units.
Avui amb la Txell, i no només amb la Txell, parlarem força de tot aquest conflicte. Sense candidat a Barcelona.
Aliança Catalana s'ha quedat sense candidat a les pròximes eleccions municipals a Barcelona. La intenció de Sílvia Orriols era desvelar-ne el nom la setmana que ve, per Sant Jordi. Però, segons ha admès al Parlament de Catalunya la mateixa Orriols, la persona triada se n'ha desdit. Oh. En canvi, Sílvia Orriols sí que ha anunciat avui que la fins ara regidora d'un grup independent a Berga, Judit Vinyes, serà la cap de llista de l'extrema dreta independentista a la ciutat de Berga.
I amb l'administració hem topat.
Les entitats socials alerten que, per fer el tràmit telemàtic per acollir-se a la regularització d'immigrants, calen uns coneixements tècnics i uns certificats digitals que no són a l'abast de moltes de les persones que aspiren a legalitzar la seva situació a Espanya. És la bretxa digital, que combinada amb la falta d'oficines per fer el tràmit de manera presencial, pot deixar fora de la regularització molta gent que en teoria compleix els requisits.
I als esports, el Madrid paeix avui la seva pròpia medicina.
I ha caigut eliminat en una remuntada final fulgurant del seu rival, el Bayern de Munic, que va sentenciar l'eliminatòria al minut 90 i Ramos, que et sona, amb decisions arbitrals qüestionables, deixem-ho així.
Què vol dir qüestionables?
Home, si va aquella aplicar el segona reglament? Groga, sí, sí, a un jugador del Barça li ensenyen aquella segona groga i no et voldria sentir a tu. L'equip de Florentino Pérez afronta la possibilitat real de tancar un segon any fent honor al color de la seva samarreta, és a dir, que en blanc. Aquí, mentrestant, Ronald Koeman diu al Tot Costa que li agrada veure jugar al Barça actual i que veu l'equip de Flick capaç d'acabar guanyant una Champions.
Tant de bo. I aquesta tarda, de què estarem pendents?
Doncs estarem pendents de la primera roda de premsa dels tripulants de la missió Artemis, ah, després del seu retorn a la Terra la setmana passada. Començarà a les 8 del vespre, hora d'aquí de Catalunya.
Molt bé, doncs pendents del coet. Òscar Fernández, moltes gràcies. Fins demà.
A tu. Fins demà. Adéu.
Ara ens posarem amb el tema seriós, però som gent de paraula, Judit Pastor.
Sí, tant. Aquí tot el que diem s'acabava fent, eh?
Vam dir que si el Madrid quedava eliminat de la Champions, el primer que sonaria en aquest programa avui seria l'himne del Bayern de Munic. Així que... Què et sembla, Txell, aquest himne?
Ben preciós.
No, espera
no l'havia sentit mai.
Espera que es posi a cantar el senyor aquest, ja veuràs.
Estàs sentint el mateix que sento jo amb Rosalía ara mateix?
Absolutament. Emoció pura. Això és l'afició, però espera. Això podria ser de Rosalía, tranquil·lament. Però ara, en comptes de Rosalía, entrarà un... No sé, és un tenor.
Sí.
Ara bé, ara bé.
no sembla fàcil d'aprendre.
Home, sobretot si no saps alemany.
Però no és el lo-lo-lo.
Que no entra el senyor.
Ara.
Me l'he mirat molt. Ara. En italià, a més, que s'ha el cap.
Encara no he entès per què canta en italià.
La Rosalia per què parla en altres idiomes?
És veritat.
Doncs és el mateix, és art.
D'acord.
És el compromís que vam assolir ahir amb el Marc Maiola, el soci català del Bayern, col·laborador d'aquesta casa. Marc Maiola, bona tarda.
Bona tarda.
Vas patir més tu que jo?
Oh, seguríssim, seguríssim. Vaig acabar mort físicament i mental. És a dir, no he dormit. Ha superat el llindar de les emocions.
No té cap sentit partit. El que va passar ahir, eh? Als no, 40 no. segons. I cada
el que no té cap
Madrid...
sentit és que després del que va fer Neuer m'enviessis un missatge. És a dir, hauria estat prohibidíssim escriure'm durant el partit.
És veritat, et vaig escriure i no em vas contestar fins al final, eh?
Clar, perquè sabia que tindria raó i que marcaríem en el 89.
Estaves catatònic. En tot cas, gràcies per fer-nos aquest favor. En nom del Bayern de Munic, t'ho diem.
Només faltaria a disposar, ja ho saps. Deixa'm explicar-te per què sona italià, l'himne.
Ah, que ho saps, a més, clar.
Sí, el tenor que canta és Jonas Kaufmann, un dels millors cantants d'òpera alemany, i, evidentment, el fet de cantar òpera fa que canti moltes vegades en italià.
Clar.
Però, sobretot, és aquest tros en italià perquè la música de l'himne està inspirada en una cançó d'una artista italiana dels anys 70.
Carai.
Que va composar una cançó que es diu Montagne Verdi, que cantaven els ultras del Bayern, que justament es van formar com a grup l'any 1972, que és l'any que s'inaugura també l'Estadi Olímpic de Múnich, i com que aquest himne és un regal dels ultras de la Südkurve al club, doncs volien també retre homenatge a una mítica cançó que ells ja, als anys 70, a les graderies, cantaven, i que està inspirada en aquesta cançó que es diu Montagne Verdi.
Sí, aquí sempre aprenem coses, Txell, veges. Passa que vens poc, però...
Hauré de venir més, hauré
clar,
de venir més.
Qui vens aquí ja has après perquè es canta italià a l'himne del Bayern.
També vinc per qui tinc al costat, que no desvetllarem encara.
Ara el presentarem i li preguntarem si va patir gaire ahir o no. Tot i que també és més de l'escola Òscar Fernández, crec. Bé, doncs, Marc Maiola, moltes gràcies per tot. Que tingueu molta sort. Ara ja podeu guanyar la Champions.
A vosaltres per compartir l'alegria amb mi. Sí, serà una eliminatòria duríssima contra el Paris Saint-Germain, però bé, ja hem fet la feina ara.
La més important ja està feta. Maiola, una abraçada.
Que vagi molt bé.
Va ser un partit frenètic amb molts gols. El Bayern va guanyar 4-3 al Madrid i, per exemple, els companys de la cadena COPE, Manolo Lama al capdavant, ho han explicat així.
Que no ha ido un metro, ya llega tarde, loco, cuando quieres llegar. Mírale. No mejor.
Jiménez la agarra, una, dos, lo va a tirar, coño. ¡Cállate ya, hombre! ¡Gol! ¡Están acojonados! Falta, coño, la ha empujado Bellingham. ¡Ay! ¡Ay, un pamecano, qué malo eres! ¡Vamos, Vini! ¡Mira! ¡Mira Bellingham! ¡Manda a Vinicius a freír bonas! Pelota para Kylian. Se gira Kylian. Chuta, coño, Kylian.
Es van posar nerviosos ahir a Madrid i després del partit, doncs, què va fer molts catalans? O posar l'11, o posar el xiringuito, a veure quina digestió en feien.
Qué injusticia. Y qué rabia. Qué rabia. El Madrid ha sido mejor. Ha sido mejor. Vaya árbitro.
A mí Vincic me ha hecho mucho daño. Porque a mí mejor lo que mejor roba no es las decisiones arbitrales buenas o malas. Es que me roben la ilusión.
Digo, estás jugando unos cuartos de final de la Copa Europa. Tienes amarilla porque has perdido la posición.
Sí.
¡No hagas el ridículo! ¡Has hecho el ridículo!
Normal. Mira, que estáis de vacaciones todo el mundo. ¡Vamos! Cerrado por vacaciones se llama. Cerrado por vacaciones. Ya puedes seguir,
perdón. Doncs això és l'endemà de l'eliminació del Madrid de la Champions. Ens queda el títol de Lliga per acabar de rematar pel Barça. I
està bé.
Està bé. Sergi Roca, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És el cap internacional de Catalunya Ràdio, acabat d'arribar de l'Iran, ara en parlarem. Vas arribar a poder veure el partit ahir o no?
Ni ahir ni abans d'ahir.
Oh!
Encara és més greu, perquè el Barça me'l vaig perdre.
Però abans d'ahir te'l vas perdre perquè estaves volant?
No, però estava en directe al Catalunya Nit,
Home, però podria estar allà posat.
No hi ha cap pantalleta petitona.
I no hi havia a l'hotel on estava en aquell moment, no hi havia oportunitat de veure. Sí que vaig posar una estona a la TDT.
Ah.
I allà els últims minuts, bàsicament, però res. No hi va haver sort. I ahir, doncs, estava esperant les maletes a la TU. I després, el primer que faig sempre és trucar als meus fills quan arribo. Després a la meva mare, després a la meva parella. L'ordre és igual.
Sí.
Però sí que vaig tenir un moment... José Antonio no estava per això, José Antonio Rodríguez, el tècnic, passa bastant al futbol, però sí que vaig tenir un moment per mirar què passava i vaig veure que estava guanyant en aquell moment.
Sí, pràcticament va guanyar tot el partit. Fins,
I avui
fins,
he vist que havia perdut.
Correcte. Txell, vas veure el partit ahir?
No.
Doncs farem una pausa.
Perfecte.
Et sembla? Pausa i atenció, perquè el Sergi Roca ha arribat de l'Iran, la Txell controla la qüestió i ens agrada sempre saber què està passant al món, que està una mica boig.
Aquest 18 d'abril vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. 8 dies, 7 nits per només 380 euros. Places limitades. Informa-te'n a estiudecolònies.elperiódico.cat.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Carles Rabassa ha guanyat el Premi Sant Jordi amb la novel·la Prometeu de mil maneres.
Foc, desig i lluita de classes a la ciutat de Palma. Compromís amb la llengua i el país.
Per Sant Jordi...
El Sant Jordi.
Publicat per Univers.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Hola, Mar, què et poso?
Doncs mira, posa'm les notícies d'avui al mòbil, però com el diari de paper, un passatemps per desconnectar, la newsletter del director i... Ah, unes entrades pel teatre.
Marxant una nova subscripció PMS per la Mar.
La nova subscripció PMS del Periódico és molt personal. Descobreix-la ara a elperiódico.com.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Amp.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62, llegim en català.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2 minuts per un quart de 5 de la tarda. Ens acostem ja als 2 mesos a la guerra de l'Iran. I avui a la tarda, a banda de la Txell, que ha estat corresponsal a l'Orient Mitjà durant 7 anys...
6 anys,
ens acompanya una altra persona que coneix molt bé el conflicte, no només com a cap internacional de Catalunya Ràdio, que és el Sergi Roca, sinó perquè justament has estat una setmana, no? 8 dies, 10 dies?
Sí, 8 dies, a dins, 8 dies.
8 dies a l'Iran, acabes de tornar, vam tenir aquí també el Joan Roura quan va fer el seu també desplaçament amb TV3. Quin país et trobes? Quan tornes a, quan arribes allà, trobes un país que està en guerra o no arribes a copsar-ho, això, quan ets allà?
Clar, nosaltres vam entrar amb en José Antonio el dia en què semblava que s'acabava no l'Iran, sinó la civilització persa. I tot,
o sigui, l'endemà del tuit, no?
El que passés, sí. Sí. Llavors, clar, l'entrada va ser, a més, sense comunicació, perquè no teníem comunicació més enllà del conductor que ens va traslladar des de la frontera de Turquia fins a Teheran.
Això vol dir que no hi ha cobertura telefònica?
Telefònica sí, dins del país, a estona se'n va, però hi és... El que no hi ha és internet fàcilment per tothom,
excepte
internet intern, que tenen una mena d'intranet, per dir-ho d'alguna manera, que també va i ve, i controla el règim iranià quan vol. Però, clar, l'única informació que teníem era el conductor que ens deia si hi havia hagut una bomba més endavant, si a Teheran estaven caiguent bombardejos.
Això li dèiem trucant-lo, m'imagino, no?
Sí, sí, per veure bàsicament com estàvem. Com estàvem en el nostre trajecte d'unes 12 hores al final vam fer, perquè una part del trajecte va estar afectada justament per un bombardeig que va afectar la carretera on anàvem i una zona ferroviària també, una línia ferroviària, en aquell punt.
Però tu, quan et desplaces per aquest país, tens alguna mica de certesa de, en principi, aquí no caurà res, o no?
A veure, veient com està anant com ha anat fins ara aquesta guerra, fins a arribar l'alto al foc, que va arribar al cap d'unes hores després que nosaltres aterréssim justament a Teheran, doncs veient com ha anat això, està sent, en general, molt directe a objectius militars i també de reserves energètiques...
Per tant, al mig d'una carretera no hauria de caure i res.
Però els últims dies, justament, havia anat canviant això. Hi va haver un bombardeig a un pont, hi va haver aquest bombardeig en aquesta carretera que et dic que per on estàvem a punt de passar. Per tant, cada vegada hi havia hagut un increscendo afegit al que anava dient Trump, afegit a les ganes que té Israel doncs, de bombardejar amb l'Iran, doncs, que generava una incertesa bastant important, fins al punt que estàvem entrant per Teheran i sentíem qualsevol soroll i podia ser un camió que passava ràpid pel costat, però tu ja t'emparanoiaves i et pensaves que podia ser doncs, un dron o algun caça, no més que un dron, algun caça, però això al final, al cap d'unes hores, es va confirmar que hi havia l'alto el foc i, per tant, els dies següents van ser més tranquils en aquest sentit, sobretot per la població iraniana, que al final és la que portava 40 dies de bombardejos constants.
I era una població espantada, cansada, o en aquests països gairebé que es normalitza arribar a aquestes situacions?
Normalitzar-se, malgrat ser un país que, per exemple, el segle passat va estar 8 anys en guerra amb el seu veí, amb l'Iraq, o que l'any passat va estar 12 dies amb la primera guerra aquella dels 12 dies, amb els bombardejos d'Estats Units i d'Israel, doncs normalitzar això no, tampoc no pots normalitzar-ho. Ara bé, el que acaba afectant més enllà dels bombardejos i de la incertesa, la por del que pugui passar, és l'economia. L'economia cada vegada més està més feble, més fràgil.
La gent ho comença a passar malament.
Sí.
Més que no estaven abans, diguem.
Més del que no estaven abans. Evidentment, la gent més pobra ja fa temps que ho està patint, però fins i tot gent que té recursos, doncs, petits empresaris, o gent amb més diners, fins i tot, que petits empresaris, mitjans, doncs ens han estat comentant repetidament que el que els preocupa més és que això s'allargui, perquè estan començant a tirar d'estalvis. I tirar d'estalvis vol dir que d'aquí 6 mesos segurament ja no et queda res.
Clar. Tu, Txell, que has voltat molt, no sé si a l'Iran ja has pogut anar, però a països del voltant sí. Entens que aquesta resistència iraniana, que el règim no caigui, tot i que els havien dit que cauria fàcil... Com ho expliques, això, per la gent que som aquí, que no acabem d'entendre què està passant i per què ho està fent d'aquesta manera el govern de Donald Trump?
Sí, crec que primer vull felicitar el Sergi Roca per la feinada que ha fet. De fet, ens vam comunicar just, ell va aterrar i perquè es cuidés. I em va dir una cosa que també em va agradar i diu molt d'ell, en el sentit que en aquell moment no hi havia violència, però això li permetria fer un retrat que normalment no podem fer quan expliquem sovint la guerra com un partit gairebé de futbol, perquè passen tantes coses que no pots aprofundir. Doncs ell ha tingut l'oportunitat d'estar-hi uns dies i fer uns retrats tan magnífics, no?, com li deia el black metal, el grup de música que explica com la cultura salva tota una generació de joves, no?, i la música per sobreviure. Per tant, crec que ens hem de felicitar també d'aquest tipus de cobertures als mitjans públics catalans, perquè és un orgull. I el règim, jo crec que realment, el que diem sempre, no, Trump es va deixar endur per Netanyahu, que intentava convèncer que el règim podia caure amb una ofensiva d'aquest tipus. Ningú li havia seguit la història fins que ha arribat Donald Trump i el seu vicepresident nord-americà l'advertia que no ho fes, i s'han trobat amb això, que no és fàcil que el règim iranià caigui, el pitjor. Jo crec, no sé si el Sergi està d'acord, que després del que està passant ara, la repressió serà brutal amb qualsevol tipus de dissidència. De fet, fa pocs dies sortien dades de les execucions. El 2025, 1.600 i pico execucions en un any. Són 4 o 5 execucions diàries.
I si no et mata el govern d'Israel i dels Estats Units, et matarà el teu govern.
Segur, i no hem d'anar massa enllà. Al gener van morir milers de persones pel propi règim.
O sigui que la recuperació serà molt dura per la població local.
Home, sens dubte, el règim dels ayatolars no deixarà cap esquerda per la desobediència, i és més, està fent el mateix que els talibans a l'Afganistan, ayatolitzar les famílies. Llegia, crec que un article teu, que deia no és tant el problema del règim per moltes dones, el tenen dins les famílies. Per tant, el règim ha aconseguit allò tan difícil que és que entri a totes les cases.
Està molt interioritzat, evidentment. El sistema de la República Islàmica de l'Iran fa que els valors, la ideologia, tot el tema religiós entri en vena directament a totes les capes de la societat, a totes les estructures, fins al punt també que les forces armades, la Guàrdia Revolucionària famosa, creada per l'Ayatollah Khomeini, doncs va fer que fa que fins i tot controlin, per dir-ho només clarament, ara que parlaves del black metal, aquells joves que vaig entrevistar, doncs la indústria discogràfica. Tot passa per un aparell militar. O sigui, ja no per un aparell censurador, per un aparell militar que vol dictar tot el que fa tothom, en totes les capes de la societat. I, evidentment, també fa que després acabin havent-hi moltes execucions. Jo d'execució no en vaig veure cap. N'informen, perquè n'informen, i els agrada dir que en fan, d'execucions. Però, en canvi, sí que, a un nivell molt menor, sí que no paren de rebre, a nivell del control, tots els ciutadans reben SMS, que els SMS sí que funcionen i continuen enviant el règim, doncs dient, si feu servir Starlink, si intenteu tenir internet, doncs tindreu conseqüències. Si us teniu algun comportament que vagi en contra...
advertències de repressió.
Sí, constantment. Tu estàs aquí ara fent el programa i rebries un SMS...
Com un és alert, però del govern repressor. Tu tenies la sensació que estava sota vigilància? Permanentment?
No, permanentment no. El que passa és que és evident que saben, de periodistes estrangers n'hi ha poquíssims, ara mateix a dins del país.
Vull dir, ells sabien que entraves i quan entraves.
Exacte, i quan sortia, fins i tot perquè el visat té una durada, per tant, entrada i sortida és obvi que sí. El que passa és que sabien a quin hotel estava, evidentment, i...
Tu no et giraves i deies, hòstia, aquest senyor l'he vist ja 3 vegades.
No, això no em va arribar a passar, tot i que t'admeto que vaig arribar una mica amb la sensació que això podia passar. Aquesta sensació no la vaig tenir, el que sí que quan vas amb un fixer, amb un traductor, un productor local, que és qui et dona una agència del règim.
Ja.
Val? Després, tu, el traductor, tens sort o no tens sort?
Tu vas tenir sort.
Jo considero que vam tenir sort. Molta sort.
Però t'acompanya, és el que et volia preguntar, t'acompanya aquest fixer local, que és un minder, al final, que et controla.
Sí. Un minder? Què vol dir un minder?
Bé, algú que és un controlador, que passa la informació al govern.
De les entrevistes que fem, d'algunes entrevistes, en cap moment et va passar la informació de totes les entrevistes, perquè era algú amb la ment molt oberta i amb ganes també de que expliquem la realitat màxima del país, el màxim detall possible i de la manera més fefaent i més real possible. I això, malgrat... I fins i tot hi va haver algun moment que que si algú parlava anglès ens deixava una mica, ell s'allunyava i, saps? No vull saber gaire res del que esteu dient. Això passa. I això fa... Una altra cosa és, tu em deies, si ens sentien controlats. Però una altra cosa és que tinguis, tu acabis una entrevista i diguis, ostres, a veure, aquesta persona aquí darrere, qui hi ha?
Yeah.
Perquè ha parlat en persa, però també ha parlat en anglès. I vés a saber si algú pot acabar denunciant aquella dona,
que
ens va dir que estava... L'única persona que ens va dir, estic molt contenta per la mort de Khamenei. Molt. D'aquests assassins, d'aquesta dictadura. Clar, això et sobta, dius, ostres...
Que no li passi gravant. Ara a aquesta persona, clar.
Això passa poc, molta gent ho pensa, però que t'ho diguin obertament davant d'un micro, malgrat nosaltres no portar càmera, això t'ajuda, ho he de dir, doncs això, tens por per aquella persona, realment.
Bé, en aquest context internacional tan convuls, Atenció, perquè Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, intenta refermar la seva posició de líder de l'oposició a Donald Trump, i ho farà aquí, a casa nostra.
Sí, aquest cap de setmana hi ha organitzada una mena de cimera de líders progressistes aquí a Barcelona, amb Pedro Sánchez al capdavant. És una trobada que volen que serveixi, doncs, per això, per plantar cara a Donald Trump i als seus aliats a l'extrema dreta mundial. I participaran, entre d'altres, el brasiler Lula da Silva, el colombià Gustavo Petro, i també el president del Consell Europeu, Antonio Costa. I també hi haurà organitzacions sindicals, fundacions i altres centres d'opinió.
Això és nou, no?, aquesta mena de cimeres de l'esquerra. La dreta potser sí que en fa més, l'extrema dreta també, però l'esquerra no sé si feia gaire cimeres d'aquestes.
No em sonava, però...
Alguna trobada n'havia fet més internacional progressista, per dir-ho d'alguna manera.
Però més de partit, potser, no?
Sí, exacte. Més a Turquia, recordo una fa uns mesos, per exemple, on hi havia els socialistes i tal. Però vaja, suposo que es vol escenificar cada vegada més contraprogramar o contrarrestar aquesta realitat d'aquestes trobades tan a la dreta, tan.
Bé, doncs abans de la cimera internacional hi haurà cimera entre Ricard Ostrell i Pedro Sánchez. En aquest mateix estudi, demà a les 10, al matí de Catalunya Ràdio, primera vegada en 16 anys que un president espanyol atendrà els mitjans públics de casa nostra, i el tindrem aquí, l'escoltarem el president del govern espanyol a Catalunya Ràdio. De fet, Pedro Sánchez és notícia, però també ho és el Papa. Ens estem aquí aficionant a seguir el Papa. Nos haurem de tenir un corresponsal només pel Papa, que segueix plantant cara amb contundència a Trump.
Sí, aquesta setmana en parlàvem al programa, eh? Assegurava que no té por de Donald Trump, i avui ha tornat a llançar un missatge desafiant. The world is being
ravaged. El món està sent destruït per un grapat de tirans. La pau no és una cosa que haguem d'inventar, sinó una cosa que hem d'abraçar, acceptant el nostre veí com un germà o una germana.
And as our sister. Declaracions contundents que feia el Papa Lleó XIV des del seu viatge a l'Àfrica. Avui està al Camerun, i de fet, si entres al seu compte de Twitter, va fent diverses piulades, que potser no hi posa noms directes, però s'entén perfectament a qui van dirigides. Per exemple, fa uns minuts deia: "Ai d'aquells que manipulen la religió i el nom de Déu pel seu benefici militar, econòmic i polític, arrossegant el que és sagrat cap a les tenebres i la brutícia."
Sergi, tu que ja fas uns quants anys que ets cap internacional, el Papa de Roma enfrontant-se verbalment a ningú, això encara no ho havíem vist.
No, tan directament no. Francesc, el Papa Francesc era...
Sí, però no contra governants,
molt,
no?
Era molt de deixar clar que ell estava amb els dèbils, no? El que passa, clar, un enfrontament directe d'aquestes dimensions, doncs no. El que passa que, clar, aquí a l'altra banda té un Trump que li agrada el cos a cos, i tal li fa si és el representant de Déu a la Terra o el representant dels ayatolars, no?
Governants forts. Aquí, no ho sé, als Estats Units segur, a Roma sembla que sí, i a Hongria. Perquè ja que us tenim a vosaltres, que sou experts en política internacional, volem comentar l'elecció del nou primer ministre hongarès, Peter Magyar, no? Que posa fi a 16 anys de govern de Viktor Orbán. En les últimes hores, Magyar ha sorprès, per exemple, amb una decisió: tancarà els informatius dels mitjans públics d'Hongria fins que deixin, diu, de fer propaganda.
I aquest anunci l'ha fet, paradoxalment, des de la televisió pública hongaresa. Ha sigut una entrevista força tensa amb la periodista que la conduïa, i anunciava això, que suspendrà les emissions dels informatius abans de fer una nova llei que reguli els mitjans públics i els faci, diu, més plurals.
Szabad, semmi gond nincsen, nincs bennem személyes sértettség, sem azért, hogy önök itt...
No guardo rancor, ni tan sols per haver-me insultat. A mi, a la meva família, a gent propera a mi, matí, tarda i nit. No guardo rancor, però un dels elements bàsics de la vostra programació ha estat ser una fàbrica de mentides, i això s'acabarà quan formem govern. Suspendrem immediatament el servei d'informatius, falsejador que teniu, i crearem un servei independent, objectiu i imparcial, juntament amb els partits del Parlament i altres organitzacions professionals.
Vagy az észak-korai diktátor is megnyalta volna a tíz ujját.
La propaganda que s'ha estat fent aquí des de l'any 2010, que hauria fet les delícies de Goebbels i de Corea del Nord, on no s'ha dit ni una sola veritat, s'acabarà. És
12è rendszert váltottak.
Com neu d'hongarès.
Malament, també.
Ara va fort, aquest senyor, eh?
Jo no sé què vindrà, però ho podria haver dit Orbán perfectament, això. A mi em sembla un règim d'Orbán 2.0, que potser serà una mica més fàcil de passar per Brussel·les, però jo no sóc experta del lloc, però em sembla que potser hem caigut del foc a les brases, i mira que molta gent va celebrar-ho, que aquella Orbán, no sé si estem per gaire celebracions.
Clar, jo no... mai de la vida m'hagués imaginat que hagués dit això, no? Perquè malgrat saber que també té un perfil conservador, etcètera, etcètera, i que porta molts anys realment en què Orban ha anat doncs, cada vegada més controlant-ho tot. Això, jo vaig estar el 2016 a Hongria, justament per un referèndum anti-immigració que es va treure a la butxaca Orban per no res. A més, de fet, ni se'n va sortir amb aquell referèndum, però ja es veia allà doncs, com anava doncs, cada vegada apartant més a tota la societat. I 10 anys després, això havia arribat a nivells insuportables, realment, eh? Vull dir, per informar-te de segons quines coses a Hongria no tenia cap sentit posar doncs, els mitjans públics. Però això no treu que tu puguis fer-ho d'una altra manera i no carregar-t'ho directament tot i tancar-ho, ni molt menys. No, això no hauria de ser així.
Per entendre què està passant a Hongria, preguntem-li a algú que ho ha estat seguint de molt a prop. És l'Anna Soler Sans, especialista en relacions internacionals. Anna, bona tarda.
Bona tarda.
Ens hem quedat una mica impactats per les formes d'aquest nou primer ministre, no només amb aquesta entrevista, pensa per dir alguna cosa, amb la periodista de la tele pública, també a la ràdio pública va tenir un enfrontament, però és que es van a trobar amb el president del país i li va dir a la cara que vostè no serveix i que se vagi sent cap a casa. Es va trobar Orbán pel Palau Presidencial i gairebé que se'n va riure. Estem parlant d'una personalitat molt forta, no?
Sí, sí, clar, i evidentment ha vingut amb la intenció de voler trencar amb tot el que fins ara Orbán havia construït, no? Però, clar, per entendre-lo una mica també hem de veure que el punt de partida d'ell és que quan era petit tenia una foto del mateix president d'Orbán, bueno, de l'expresident ara, d'Orbán, a la seva habitació, no? Llavors, sí que és veritat que després és, el que també l'ha portat a estar on està ara és que, com que coneix també el sistema i ha treballat en institucions públiques durant gairebé tota la seva vida, doncs pot trencar una mica el sistema des de dins, no? I això és una mica el que li ha funcionat durant tota la campanya, que buscava doncs, aquest trencament amb tota l'herència d'Orbán.
Però clar, aquest llenguatge et fa pensar més en algú amb tendències, anava a dir dictatorials,
no? Autoritàries.
Autoritàries, aquesta és la paraula bona. Sort que tenim dos de bons aquí. Amb tendències autoritàries, més que no amb algú que vagi allà a sortir d'un règim gairebé opressor. Hem d'esperar algú també molt fort, acostant-se a l'autoritarisme, o són les formes només, això?
A veure, jo penso que de moment amb les formes ha d'entrar fort, perquè són 16 anys de règim autoritari d'Orbán, per tant, ha de venir amb alguna cosa per trencar. Ara bé, el que vindrà és una mica difícil, perquè sí que és veritat que ha promès moltes coses, moltes d'elles són molt difícils, però hi ha matèries que queden una mica despenjades, no? És a dir, sí que s'ha... per exemple, doncs, el que comentàvem ara, no?, de fer un rentat de cara amb el tema de la imatge de mitjans, de rentar i, o sigui, de fer-los...
Nous.
Nous, exacte, i tot això, però ho vol fer intervenint des de la política, no els mitjans, cosa que és una mica contradictòria. Llavors, clar, després sí que també ha demanat o ha dit molt que vol lluitar contra la corrupció, que és una altra de les coses que també la gent porta molt de cansament arrossegat, no?, i la posició amb la Unió Europea, no?, que fins ara Orbán era molt distant i de fet, un aliat marcadíssim de Putin, i
això
ara...
s'acabarà.
Pinta que sí,
aquesta
perquè...
Aquesta por que tenien molts països fronterers amb Rússia, dir, hòstia, és que tenim aquí gaire algun talp, això deixarà de ser així?
És possible perquè, clar, ara a Meyer li interessa el fet de restablir ponts amb la Unió Europea perquè amb la corrupció d'Orbán, la Unió Europea havia bloquejat alguns paquets d'ajudes que això se n'ha ressentit l'economia hongaresa i, per tant, els hongaresos que estan, bueno, aquest descontentament i aquest estat d'ànim d'estar fart d'aquest sistema autoritari que venien arrossegant, no? Llavors, Meyer ha sabut copsar molt bé aquest descontentament i ha promès aquesta apropament amb la Unió Europea, tot i que, clar, una mica de puntetes, no?, perquè segueix tenint certa dependència amb Rússia i, per tant, no es volen amistar del tot amb Putin. Llavors, és veritat que, per exemple, sí que marca molta distància amb el tema d'Ucraïna, tot i que sí que ha dit que no vol enviar armes, però tampoc es volen amistar frontalment amb Putin. Llavors, és un joc una mica a dues bandes.
I l'última... Veus els resultats electorals i Orbán treu un percentatge important, aquest senyor treu un percentatge encara més important, dreta i ultradreta. No hi ha gent d'esquerres a Hongria?
Bueno, això és una altra de les coses que es comenta molt, no? En països de l'Europa de l'Est tenen una forta herència del comunisme, no? Associant el comunisme amb certa imposició, amb repressió. Per tant, si ens hi fixem una mica, doncs tots els països d'Europa de l'Est no tenen una representació d'esquerres gaire forta.
O un centre, o aquest senyor l'hem de considerar de centre.
Sí, podria ser un centre, tot i que seria difícil com catalogar-lo en un sistema clàssic d'esquerra-dreta com el que podríem tenir aquí, per exemple. Però sí que és més proeuropeista, més conservador, però centre.
De fet, Anna, ell sempre ho ha dit diferents cops i li havia llegit que no era de dretes ni d'esquerres, i quan dius això...
Ja.
Malament.
Ni izquierdas ni dretes, no sé què em sona això.
O sóc la voluntat del poble. Mm.
Sí. De fet, aquest joc, aquestes afirmacions li han donat molt de joc, perquè ha aconseguit aglutinar uns vots i uns altres, i l'ha votat gent que... potser simplement no estan ni d'acord amb ell, però volien un canvi, i sí que es va veure, no, els primers moments de quan es va proclamar la victòria, que molta gent jove sobretot sortia al carrer dient russos fora, no, les imatges aquelles impactants dels metros, però vaja, de moment no se sap per on tirarà, o sigui, està una mica incerta la cosa en el sentit de a veure què passa.
Parlarem molt d'Ucraïna a Catalunya Ràdio. Ai, d'Ucraïna. D'Hongria?
D'Ucraïna, segur.
I d'Hongria?
D'Hongria n'hem parlat molt aquests dies. N'hem parlat molt.
Home, el Xavi Vilà el vam tenir allà.
Xavi Vilà va estar a Budapest. I, a més, doncs segur, perquè tot això que l'Orban havia estat doncs frenant, ara s'haurà d'anar desencallant. Zelensky era l'home més feliç de la Terra, de la capa de la Terra, aquest diumenge passat. Ja s'ho esperava que passés això, però ara encara més. I, per tant, Hongria, doncs, potser ara perdrà aquell interès, no?, que ens agrada tant als periodistes de... Ah, hi ha aquella pedra a la sabata que es diu Orban, que està frenant-ho tot, i hi haurà... Potser les cimeres dels 27 seran menys agres, però a nivell d'importància del país que és, perquè és un país, no deixa de ser un país important, d'entrada perquè té frontera amb Ucraïna, doncs ja fa que hi mantindrem el focus, i sobretot perdrem el termòmetre, li posarem farem una mica de seguiment, no?, a aquest nou ministre.
Doncs, Sergi Roca, molt ben tornat. Ens veurem per les escales. Només ens veurem a les escales.
Moltes gràcies.
Em vaig passar 4 anys parant més amb ell que amb els meus pares, i ara me'l trobo més a les escales de tant en tant.
Però sempre ens parem.
Això sí.
Que me'n passa amb tothom.
Això... Oh, epa!
Ep.
Amb qui no et pares?
No, perquè... Ui. Amb qui no et pares tu?
Jo em paro amb tothom.
No, jo també, gairebé. No,
gairebé.
Deixa recuperar ràpidament a Pedro Sánchez.
Sí.
És que jo li diria a en Ricard, des d'aquí,
vinga,
que li preguntés si creu que els iranians l'estimen molt o alguns no l'estimen gens. T'ho dic? Perquè ens hem trobat moltíssims iranians que dèiem que venien de Barcelona, tal, doncs ens deien, no, els més pro-règim, o que almenys de portes en fora ho deien, ens deien que, bueno, que Espanya eren amics. En canvi, abans citava aquella noia que va criticar tant a Khamenei, va dir, direu la veritat vosaltres, que veniu del país del que veniu, perquè Pedro Sánchez, el vostre líder, doncs està anant a favor del règim.
On creus que tindria millor popularitat Pedro Sánchez? A Barcelona o a Teheran?
Ara mateix.
No cal que contestis. Anna Soler, gràcies per acompanyar-nos. Sergi Roca, gràcies.
Vinga,
i a casa aneu pensant a veure on és més popular Pedro Sánchez. Demà aquí amb el Matí de Catalunya Ràdio. Pausa i ens anem a posar Botox?
Jo te n'explicaré. A Beirut me'n volien posar. Ah! Volíem fer altres coses.
Què dius?
Es volíem fer Botox i altres coses
després
de la publicitat.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 17 al 25 d'abril, Badalona acull el festival Blues i Ritmes. Hi actuaran la llegenda del country Ronnie Crowell, l'orquestra Baobab, els irlandesos Ya Vagabonds i la gran dama del rhythm and blues britànic Izzo Fitzroy. Més informació a teatrezorrilla.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
I si la vida s'atura abans de començar? Tres dones, tres embarassos, tres camins travessats pel dol. L'aprenentatge de sostenir el silenci, la soledat i l'esperança. Batex, un teixit d'històries que transforma el dolor en pensament compartit. Del 16 d'abril al 3 de maig al Teatre Nacional de Catalunya. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Iran insisteix que no està negociant amb els Estats Units en cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya Nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Benvingut a Catalunya, presidente.
Muchas gracias.
Hacía tiempo que no venía.
Sí, en efecto. Bastante tiempo.
16 anys després de l'última entrevista a un president del govern espanyol a un mitjà públic català.
Parlem en directe des del Palau de la Moncloa. President, bon dia.
Muy buenos días.
I després de 30, de la primera entrevista d'un president espanyol a Catalunya Ràdio.
És la primera vegada que els micròfons de Catalunya Ràdio entrevisten el president del govern central.
Pues espero que no sea la última.
Aquest divendres, Pedro Sánchez, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I ara, atenció, perquè anirem cap a Reus, perquè la Guàrdia Civil ha detingut el líder d'un grup que feia tractaments d'estètica en pisos sense control mèdic i fent servir bòtox de contraband. Que pinta bé, això.
Pinta fatal. S'anunciaven a través de les xarxes i captaven els clients oferint tractaments a preus molt per sota del mercat.
Va, ja, si tu veus,
tots els elements
bòtox
per sospitar.
A 3 euros.
Pinta... No pinta massa bé.
No pot acabar bé.
I clar, quan tu entraves allà, no era una clínica, era un pis. I fins i tot els diplomes que hi havia penjats a la paret eren falsos.
Hòstia. Home.
Clar, aquest és el cas d'arreu, però segons alerta la Guàrdia Civil no és un cas aïllat. Han detectat més d'un tipus de clíniques d'aquestes fraudulentes. Vull dir que no és aïllat, no és únic, això.
Què et van intentar fer a Beirut?
Mira, nosaltres fèiem una croniqueta, un reportatge sobre Beirut. És com el hub de les operacions estètiques de la regió del Pròxim Orient, sobretot del Golf, on moltes dones de diferents països, on els seus està mal vist operar-se, viatgen fins al Líban, van a clíniques que tenen portes secretes perquè no els identifiquin.
Ostres.
On la dona supera i envien la família de vacances a visitar tot el país perquè s'entretinguin fins que la tinguin llesta. Doncs vaig anar a fer aquest reportatge perquè em semblava fascinant que Beirut passés això. No? De fet, allà presumeixen de les operacions. Allà veus moltes noies amb les tiretes al nas perquè és com una qüestió d'estatus que et puguis haver operat. Aquí ho amaguem, allà ho ensenyem més. Doncs anàvem a fer aquest reportatge amb l'anomenat Déu del bisturí, a que li demanaven barreges com Angelina Jolie amb Feirús, que és una referent libanesa, i deien, jo vull ser el mix d'aquestes dues.
Ostres,
no? Uau.
Jo qui voldria ser? Ara m'ho pensaré.
Quin mix? M'has de... Tu també. Heu de pensar
Garriga,
en amics.
Garriga, tu voldries ser el president d'Hongria, aquest?
Ah, mira, sí, Magyar, una barreja de Magyar i Jacob Elordi.
Buah! No sé ni si el déu del bisturí pot fer això.
Mare de Déu, senyor, quina feinada que tindríem. Bé, doncs què et van dir?
Allà entraven, era molt curiós, perquè primer entrava l'home i deia a les recepcionistes què volien que li fes a la dona o dones que portaven darrere.
No m'ho puc creure.
I llavors jo estava esperant, perquè anàvem amb retard amb l'entrevista, i els meus companys, l'Oriol Andrés i el Tarek Saleh, el càmera amic i productor, estaven asseguts al sofà. I la dona es va pensar que jo era una clienta més.
Ai.
Llavors la recepcionista, jo em vaig posar davant per dir-li, anem tard, la tele i la ràdio necessitem produir. Llavors la dona es va pensar que jo anava allà per fer-me coses. I em va mirar com... si jo volgués consell, em va dir, mira, jo amb tu l'os del nas te'l trauria, et posaria els llavis més grossos, pits més voluminosos, i la cadera me l'hauria de mirar, t'hauries de girar una mica, i clar, ho estaven escoltant els meus companys, que encara riuen ara.
Home, m'estranya. Vas acceptar algun consell?
Cap.
No et fa falta.
Així soc, i així quedo.
No fa falta. Mira, tinc en línia el doctor Oriol Bermejo, que és vocal de cirurgia reparadora de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora de... reparadora i estètica. És molt llarg el títol. Li hauríem de fer una cirurgia per escurçar-lo. Doctor Bermejo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
A veure,
gràcies per convidar-me.
No, a vostè, perquè llegíem aquesta notícia de Reus, que és un cas d'exemple, però hi ha més casos, de centres on es fan operacions que no estan titulats. Vostès han detectat que hi ha un auge de clíniques que són falses?
Bueno, hi ha un auge dels tractaments estètics, tant de la cirurgia com la medicina estètica. Se sap que els últims anys s'ha doncs, incrementat el volum de negoci i, evidentment, quan s'incrementa el volum de negoci, doncs, hi ha qui vol aprofitar per la via ràpida sense tenir titulació ni formació i pues, bueno, treure rèdit d'aquestes coses. I en paral·lel a l'augment global de la medicina i cirurgia estètica, doncs, han proliferat també els llocs sense titulació, els llocs clandestins i el material de contraband.
Sí, i què pot passar si ens fem una operació d'aquestes o un tractament d'aquests i és de contraband, no està ben fet? Quins són els riscos?
Els riscos són que doncs, qualsevol substància que no té una acreditació europea, que no té una acreditació de la FDA americana i que, per exemple, doncs, ve de Xina sense passar els controls o de països asiàtics, doncs, evidentment, no té les garanties de seguretat de qualsevol fàrmac i poden passar diverses coses. El primer és que no facis res i estiguis pagant per un tractament que no t'està fent absolutament res o que duri molt poquet.
Que aquest seria el millor dels casos, no?
El millor dels casos pot passar que tinguis problemes de reaccions al·lèrgiques, de reaccions de qualsevol tipus i que el tractament sigui inclús contraproduent.
En quins tractaments és imprescindible que qui ens l'apliqui sigui una persona del sector mèdic, ja sigui metge o infermera o amb titulació
qualsevol,
mèdica?
Qualsevol tractament que sigui invasiu, una cirurgia, evidentment,
home,
titulat en medicina.
Però una punxoleta de botox, per exemple?
Invasiu. El botox l'ha d'aplicar, avui dia ja a nivell legal, un metge, perquè és un medicament. I llavors l'aplicació d'un medicament, per tu per tenir botox has de tenir uns papers conforme tens un dipòsit de farmàcia. Llavors qualsevol medicament l'ha d'aplicar avui dia un metge i els tractaments que no són medicaments, com l'àcid hialurònic, almenys l'ha d'aplicar algú que tingui una formació sanitària mínim infermeria i amb una formació en el tema, en el sector.
Per exemple, un dentista pot posar botox? Que són coses que en principi no tenen a veure.
Un dentista, a nivell legal, pot posar botox a la zona perioral, al voltant de la boca.
Ah.
És a dir, per alguna...
Però al front no?
En principi, no.
No hauria.
En principi, a nivell legal, podríem posar, si tenen formació, però a nivell legal no ho poden posar. Només estan acreditats per fer-ho a nivell perioral.
I com podem saber si el senyor o senyora que ens fa el tractament té la titulació? Perquè, clar, si falsifiques el títol que està allà penjat a l'habitació, doncs no
clar,
podem anar allà amb un detector
títol,
de títols.
El títol que veus allà no has de fer cas. El més fàcil és, primer, saber qui t'ho aplica i a entrar als registres de les societats professionals del Col·legi de Metges de Catalunya i l'Associació Col·legial Espanyola tenen un registre que pots entrar a través de la web, a través d'internet i posant el nom o el suposat número de col·legiat t'apareixerà si aquesta persona està col·legiada com a metge a l'estat espanyol o a Catalunya. I, si no, doncs altres societats científiques, per exemple, la Societat Espanyola, la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, els seus associats apareixen a la pàgina web amb la formació, amb els llocs de consulta, amb a les dades que volem consultar. Llavors, tothom que tingui un títol mèdic, a nivell d'infermeria, no ho sé, suposo que els col·legis d'infermeria també serà així, Però a nivell mèdic, tant els col·legis professionals com les societats científiques tenen registres que es poden consultar a través de la web per saber que la persona és titulada.
Doncs ja tenim aquesta resposta i aquesta guia i aquesta precaució de comprovar-ho per si de cas que no ens la colin. I si veiem un preu molt barat, doncs ja és un bon indici.
Des de luego.
Doctor Bermejo.
Penseu que un Botox costa de cost... són més de 120-125 euros, vull dir, d'aquí ha d'anar sempre cap amunt. Clar. Si t'estan demanant un Botox 50, està claríssim que o el que t'estan posant no és Botox o és una altra cosa i t'estan enganyant.
Doncs que no es posin Tippex en comptes de Botox. Doctor Bermejo, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu, a vosaltres. Adéu, un plaer.
A veure, si et posen Tipex
ho
veuràs,
no?
Però clar, ja ho has pagat, ja t'han fotut. Marc Artigal, bona tarda.
Bona tarda.
Portes Botox?
No, de moment, no. Anava a dir,
de moment.
No, estic
molt respecte, si te'l vols posar, no
t'estimaré. Sí, bueno, jo estic
igual,
bastant en contra, eh? Vull dir, a favor d'estimar l'arruga i com som i endavant.
Atenció, perquè avui de què parlem avui?
Parlarem d'un dels meus temes preferits, que són els personatges secundaris.
Home, tota història necessita un bon personatge secundari, no?
A veure, totes, no. Ja. Però la gran majoria sí que necessiten personatges secundaris.
Va, posem-nos exactes. Què són exactament els personatges secundaris?
Mira, un personatge secundari és aquell que no porta el pes central del relat, però que és estructuralment imprescindible. No és algú que surti menys. A vegades a l'ofici diuen no hi ha personatges petits, ja, sinó actors mediocres.
Perquè i la funció que fan els personatges secundaris, què és?
Doncs mira, fan avançar la trama, obren subtrames, ajuden a definir millor el personatge protagonista, aquesta és molt important, no? A vegades li fan de mirall al protagonista, poden aportar informació, humor, conflicte, i a vegades hi ha el perill que s'enduguin la funció o la pel·lícula o la sèrie.
Per exemple? Podem trobar un exemple?
Mira, de personatges secundaris molt importants, per exemple, Dr. Watson amb Sherlock Holmes, sí, que és el narrador. Necessites el Watson perquè el Holmes funcioni. Sancho Panza amb Don Quixot.
Clar.
Aquestes parelles funcionen molt bé i, com et deia abans, ara et parlaré del personatge secundari perillós que s'emporta la funció. I aquí hi ha un paradigma que és Mercutio de Romeu i Julieta.
Són els teus preferits?
Sí, és el meu personatge preferit. Ara et diré per què. Perquè corren moltes llegendes sobre aquest personatge. Mira, per situar-nos, Mercutio és amic de Romeu, és un personatge que va creixent, és divertit, va augmentant durant l'obra, i al principi del tercer acte, penseu que en les obres de Shakespeare n'hi ha 5 d'actes, el maten. I és una mort molt estranya, de cop i volta, aquesta. I aquí és on s'obren totes les teories dels experts.
A veure, quines teories hi ha?
Mira, diuen que Shakespeare es va veure obligat a matar-lo al tercer acte per evitar que el personatge matés l'obra. És a dir, que el personatge cada vegada era més important. Després diuen que Shakespeare el mata perquè Romeu, el seu costat, queda com una anècdota. Tot i que hi ha teories més terrenals, que són les que a mi m'agraden, com que diuen que aquest paper l'interpretava Shakespeare, per això tenia les rèpliques més divertides, i com que havia de dirigir també l'obra, va haver un moment que va dir mira, ja n'hi ha prou, el matem.
Està ben pensat, això. Sí. I si busquem grans personatges secundaris de la història...
Mira, m'has d'ajudar i fem una llista.
Va.
Oh! M'encanta.
Els fills de Logan Roy.
Home,
Succession.
A veure, el Kendall, la Chauvin, el Roman, el Connor, meravellosa i terrorífica sèrie, que, per cert, parlant de Shakespeare, és la reescriptura del Rei Lear. L'heu vista?
Jo he vist Succession.
Succession. Brutal, brutal.
No has vist Succession?
Em sé la música.
Doncs mira't la sèrie.
T'encantaria.
Pels que l'heu vista, us recomano, a Netflix hi ha una minissèrie de 3-4 capítols que es diu Dinastia als Murdoch, que explica la família real, que són els Murdoch, que estan inspirats als personatges de Succession.
Ja m'ho he apuntat.
Us la recomano moltíssim. Més secundaris. Tenim a Ismena, de l'obra d'Antígona, de Sòfocles, que és un dels...
El guió posava el que deia jo, però és que no cola que jo et digui això.
Ismena, bueno, d'Antígona, de Sòfocles. No té pinta que
No m'ho sé, això.
Bueno, mira, he pensat, per què no? Mira, és un dels personatges que em cau més malament de la història del teatre. És la germana d'Antígona i representa la prudència, la submissió a la llei. Suposa inicialment a desobeir a Creon, no? Per por a les conseqüències, Creon és el que mana, en aquesta obra. I actua com a contrapunt racional i conservador.
I després tenim secundaris que s'han fet estrelles.
Mira, et posaré dos exemples. El capità Jack Sparrow, dels Pirates del Carib, neix com un personatge secundari i acaba devorant la franquícia.
I l'altre?
Home, un dels meus preferits. Saul Goodman.
Boníssim.
De Breaking Bad.
Txell, has de mirar alguna sèrie, eh?
No tinc temps, el món no alguna em deixa temps. No,
no, el món no et deixa res. A Washington no em miraves.
Clar, clar.
Tot a Better Call Saul.
Doncs no treballaves gaire, llavors.
Home, no, m'esperava que a les 3 del matí em donessin pas i havies de fer temps. Clar.
Això també.
Mira, aquest personatge, que és el Saul Goodman, de Breaking Bad, és un advocat trampós i amb una moral, per dir-ho així, una mica flexible.
Boníssim.
Però té molt de carisma i està especialitzat en criminals. Utilitza l'enginy, la retòrica i els buits legals per sortir de qualsevol situació, sovint amb humor i cinisme. És tan bo el personatge que es va generar l'spin-off, que
boníssim,
és de Breaking Bad, o sigui, apareix a Breaking Bad i li fan un spin-off que és Better Call Saul, recomanadíssima.
I a la vida real, al nostre dia a dia, tenim personatges secundaris?
Home, aquella amic de joventut que ja no tens contacte, de cop te'l trobes a un sopar d'exalumnes o te'l trobes un dia pel carrer i penses, mare meva.
O el cambrer del bar, que ja quan t'asseus sap que t'ha de posar per esmorzar.
El perruquer a qui li entregues la teva primera imatge per la resta de la gent.
O aquell professor que et va inspirar sense saber-ho i et va guiar el camí.
I et va fer estudiar una carrera que després no et va servir de res.
Sí.
El company de feina que et cau molt malament i vols que el facin fora de la teva història.
Ai.
Una exparella, no?, que va ser protagonista i després desapareix.
Perquè, mira, en el fons estem tots rodejats de personatges secundaris, perquè al final, Francesc, ho vulguem o no, tots nosaltres som personatges secundaris de gent a qui hem estat molt important. I molta gent important a la nostra vida ara, malauradament, també són personatges secundaris. Esperem, però, que mai es tornin en els antagonistes de la nostra història. Perquè el més important, i aquí rau tot plegat, és que no esdevinguis tu, o tots nosaltres, en personatges secundaris de la nostra pròpia vida.
Txell, no et converteixis en antagonista, eh?
No, jo, la teva secundària.
Una pausa i els principals entren a l'estudi.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
Del 22 al 28 d'abril a la Faràndula de Sabadell.
Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Entrades a operacatalunya.cat.
Dissabte 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement.
Llibre de l'amor.
Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de la Bacus Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem el suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Pau Lamal i el Teatre Tívoli. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, Esperit de Sant Jordi.
A Bacus, Sant Jordi és més.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Amb més de 50 milions d'exemplars venuts arreu del món, Brandon Sanderson, el gran mestre de la fantasia moderna, ara també en català.
Rull del mar Maragda és la seva novel·la més entranyable i divertida.
Misteri, màgia i aventures en la que Sanderson considera la millor porta d'entrada al seu univers.
El millor regal de Sant Jordi per totes les edats.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I avui a les 6, com sempre, que no surti d'aquí. Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
Roger Canandell, bona tarda.
Bona tarda.
Estrenant polo per tercer dia consecutiu.
Sí, ja paro, bé, perquè en vaig comprar 3 i avui estreno el tercer.
Aquest és, té un punt de transparència i tot, eh? Has vist, Txell?
Està molt guapo.
Gràcies, Txell. Ho he descobert quan he sortit al carrer, que era un punt de transparent.
O sigui, quan te l'has comprat no eres conscient que es veia una mica de bracet.
Bueno, una miqueta, té un
punt. Home, una mica de bracet es veu.
És elegant,
és elegant. No dic res, però crida l'atenció, no, Marta?
Sí, és nude.
No, home, nude tampoc.
Però quina zona m'esteu veient, diguéssim, ara?
Home, jo et veig al braç.
Una mica aquí.
I segons la llum, poder el pit et veuria una mica, eh?
Es veu carn humana.
Una cosa és el que voldries veure i l'altra el que es veu.
Mira, jo crec que si m'aixeco...
Els ombros potser sí.
Sí.
És
que més... L'espatlla una miqueta. L'espatlla a pit...
Depèn del punt de vista, una mica de... Anava a dir de pechito, es veu.
Doncs no ho sabia, això. I, bueno,
està bé, Roger.
No sabia que ara es portava la transferència masculina.
Bé, doncs ja ho saps.
Sí,
ja
sí.
I avui que tenim el que no ha sortit d'aquí? Tenim
la crònica de la Juliana, que va assistir, com la Judit.
Carai, la Judit estava emocionadíssima.
El concert de la Rosalia, sí, la Juliana va quedar... Jo crec que es va reconciliar amb la cantant.
Li va encantar, crec que es va sorprendre fins i tot ella mateixa.
De tant que li va agradar.
Que bé, me n'alegro.
Tu, Txell, ets rosalista?
Jo no vull cap spoiler, que vaig divendres, i he intentat evitar tot.
Doncs que no.
Uau, no. Apaga la ràdio.
Avui posa 3Cat Info, perquè si no t'ho rebentaran, eh?
Sí.
Molts oients ens ho han com criticat o demanat, dient... Però hauríeu de fer... Els llibres i les pel·lícules, no feu spoilers, perquè amb aquest concert...
Hauríeu de fer com un missatge abans, a dir, apagueu la ràdio si teniu previst.
És que tu, xarxes, és inevitable veure vídeos. És que no pots no mirar-ho. Bueno, almenys jo ja sabia com aniria tot el concert.
Però que quin spoiler també et faran, vull dir...
No, però sí que és veritat que perd un punt de la màgia.
Ja, però això és com dir, no vull veure el Madrid perquè no el puc veure i no em digueu què ha fet. Noi, escolta'm, doncs t'enviarem whatsapps, si marca Harry Kane.
I a part és que a nosaltres la informació ens crema sempre.
Clar,
és que l'hem de dir. No volem un incendi a casa nostra, ni a l'estudi de Catalunya Ràdio, ho hem de dir.
Clar.
Doncs a partir de les 6 de la tarda, el que no surti d'aquí, amb la Juliana, la Marta i el Roger... Farem el berenar ara després de l'hora, que ningú s'espanti, que avui també hi ha berenar.
Molt bé.
Moltes gràcies.
Tornaré.
Ah, sí?
Sí.
T'ho has passat bé?
Molt.
Mira, 4 mesos després.
Ara m'ho he dit. Ai.